feina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Recordin que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Bora, i els controls tècnics, com sempre, l'Àlex Alzina. Són els nostres minuts setmanals dedicats a parlar de la salut, però de forma planera, per entendre què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. És l'espai de salut que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya i que ens ajuda molta gent a fer aquest treball, aquests estudis. Aquests programes. Ens ajuden molta gent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, també de l'ICS, d'aquí, del CAP de la Seu d'Urgell, com per exemple les nostres convidades d'avui. Elles són la Neus Méndez i la Toñi Parra, són infermeres de Pediatria dels Pirineus i del CAP de la Seu d'Urgell, per tant, de l'Institut Català de la Salut. Ens han vingut aquí a parlar de les vacunes, per què són tan importants les vacunes, per què vacunem els nostres nens i què aconseguim vacunant-los. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta que ens ha fet el Marc Travé, que ens ha preguntat sobre l'àcid fòlic a la gestació i ens ho explicarà el doctor Germán González, ell és metge ginecòleg de la Fundació Sant Hospital. I acabarem, com sempre, amb els nostres senzills consells de salut. Aquests consells que ens prepara la Montse Buera i que avui ens ha preparat les maneres d'estimular el cervell. Molt interessant, ja ho anirem sentint. Som-hi, doncs, som-hi a l'entrevista d'avui. Ja ho hem dit, avui parlarem de les vacunes que fiquem als nostres infants i també als adults, per què les posem, per què és interessant posar-les, què ens pot passar si no les posem, i per això avui hem convidat aquí a l'estudi de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell a la Neus Méndez i a la Toñi Parra, i les dues són infermeres de Pediatria dels Pirineus i del CAP de la Seu d'Urgell. Benvingudes.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, Neus, Toñi, a veure com ho farem això. L'entrevista aquesta a dues bandes sempre fa una mica més de gràcia. Aviam, qui començarà de les dues? Què és una vacuna? Perquè els nostres oients ho sàpiguin.
Pues, si voleu, començo jo. Pues una vacuna és un preparat d'antígens que una vegada dintre de l'organisme provoca la producció d'anticossos. I amb allò, una resposta de defensa ante microorganismes patògens. És una de les principals causes de la millora de la salut i la qualitat de vida del ser humà.
Així doncs, exactament per a què serveixen les vacunes?
L'objectiu de les vacunes és erradicar les malalties. L'objectiu immediat és evitar que aquestes persones o els grups de persones emmalalteixin.
Fa molt temps que tenim vacunes. Des de quan existeixen les vacunes?
Pues les vacunes van començar a existir fa molts anys, que encara que pensem que no, fa molts anys que van començar a vacunar. La primera data del 1796, que es va començar a ficar la vacuna de la verola.
1796, estem parlant de més de dos segles, que
sí,
ja estem vacunant.
Sí, al segle XVIII.
Correcte.
També es va inocular, diuen, a la Índia o a la Xina, al voltant de l'any 200 abans de Crist, els pacients que tenien la verola els recollien fragments de pústules seques, es feien petites, i aquesta barreja de pols es ficava al nas, i això feia com una semblança a una vacuna.
L'any 200 abans de Crist ja estàvem investigant,
sí, sí,
amb la verola. M'has deixat parada, Toñi? Això sí que no, sí, ho sabia pas,
I després, també, pues, al segle XIX, pues, al 1879, van fer la primera vacuna per la diarrea crònica. el 1881 la primera vacuna per a l'àntrax, i bueno, així des de llavors fins ara, que encara s'estan fent vacunes noves.
Que ara s'està investigant i cada vegada tenim més vacunes de més malalties. Eh? De sí. Quin tipus de vacunes estaríem parlant? Perquè n'hi ha diferents tipus, oi, de vacunes?
Pues n'hi han de diferents tipus. Serien les vacunes que contenen l'agent infecciós complet, que serien les vacunes vives o atenuades, i les vacunes inactivades o mortes. Això què vol dir? Les vives o atenuades vol dir que passen successius, es fan passes successius del microorganisme fins a aconseguir una reducció de la seva virulència, conservant la seva capacitat immunògena.
És a dir, que a ton temps, per entendre'ns, el virus en qüestió, el virus està viu, però no és capaç de produir la malaltia, però com que sí que fiquem el virus, sí que és capaç de crear els anticossos.
Què vol dir? Que tu administres aquesta vacuna, el virus o bacteria se multiplica en el receptor, o sigui, en la persona, tal com es faria amb la infecció natural. I això donaria lloc a una resposta immunològica intensa, però provocant una infecció inaparent o molt lleu.
És a dir, que el que fem és provocar la infecció, però de manera molt suau, que sí, moltes que vegades no te n'enteres, però sí que és suficient per crear la immunitat, és a dir, les defenses. Sí.
El que fem és enganyar el propi organisme enfront a la malaltia que volem defensar.
És a dir, li posem en contacte amb el virus en qüestió, però amb el virus atontat.
Sense desenvolupar mai la malaltia.
Correcte.
Perquè no és el virus real de la malaltia.
Aquestes serien les vacunes amb virus atenuat o amb germen atenuat, i després les altres que ens ha comentat.
Pues serien les vacunes inactivades o mortes, que el component antigen, virus o bactèria, d'aquestes vacunes s'inactiva en mètodes físics o químics, i quan s'administra aquesta vacuna existeix una replicació en el cos, el que fa que la resposta immune pot ser menys potent que com les anteriors, per exemple, amb les vives o atenuades.
Clar, amb les vives atenuades, com que tenim a l'organisme tot ell, és més capaç de crear més defenses. Uh-huh. Però si donem sense ficar tot el microorganisme, també la possibilitat de que hi hagi la malaltia és zero, pràcticament.
Zero, zero.
Molt bé. El calendari que tenim actualment a Catalunya, exactament els nostres nens, de què els estem vacunant?
Bueno, majoritàriament es vacunen els nens de l'edat de a partir de 2 mesos fins al nombre de major de vacunes que reben és fins als 2 anys. Llavors s'està vacunant actualment del tètanos, difteria, pertussis, polio, meningitis tipus C, també de la triple vírica, que és el sarampió, rubeola i parotiditis. I tot això pues, es van repartides entre els 2, 4, 6 mesos, 1 any de vida, 15 mesos, 18 mesos, així fins als 2 anys.
Sí, les diferents revisions pediàtriques és quan es van posant les vacunes que toquin. Sí. Fins als 2 anys que es fiquen la gran majoria de vacunes.
Uh-huh.
Després, més enllà dels 2 anys... Que...
Més endavant també s'apliquen recordatoris normalment de vacunes perquè, diguéssim, els hi duri el resto de la vida. I aquestes vacunes normalment les fem coincidir també amb revisions, que normalment reben vacunes als nens entre 4 anys i 6 anys.
Vale. Totes aquestes les fiquen a l'ambulatori. Uh-huh. Després també aneu a vacunar a l'escola, vosaltres.
Sí, després, exactament. Sobre els 12 anys hi ha el que és la vacunació escolar, en la qual actualment s'està vacunant d'hepatitis A més B. Aquest any s'acaba amb el que és la vacunació A més B i només es vacunarà l'any que ve segurament de l'A, perquè tots estaran vacunats de B.
Perquè ara és aquesta que estem posant als 2, 4 i 6 mesos.
Exacte.
Clar, arribarà ja la temporada que tots els nanos que tinguin 12 anys ja portaran aquesta posada i no farà falta ficar-la a l'escola.
També s'està vacunant papiloma a les nenes, molt important. És una vacuna que redueix quasi bé un 30% el càncer d'úter. I també estem vacunant de la varicel·la aquells nens que no l'han passat. Amb 2 dosis, si no han passat la varicel·la, s'apliquen 2 dosis de vacuna antivaricel·la, que també està subvencionada per sanitat amb aquesta edat.
Aquestes serien les vacunes sistemàtiques incloses dintre del calendari vacunal de la Generalitat. Perquè després hi ha vacunes que els pediatres i que els infermers de pediatria recomanen, però no estan finançades, oi?
Sí, aquestes, per exemple, serien la Prevenar 13, que és una vacuna enfront al pneumococ, que és una bactèria, i també seria pues, una vacuna que és enfront del virus rotavirus, que aquest virus causa gastroenteritis en els nens molt, molt petits, que seria la vacuna Rotatec i Rotarix. N'hi ha 2 marques comercials, depèn de quina marca posem, són 3 dosis o 2, i també ens trobaríem la vacuna de la varicel·la, que aquesta es ficaria a partir de l'any de vida i serien dos dosis.
La vacuna del rotavirus és aquesta que es dona oral, eh? La resta són punxades, sí, la del rotavirus es dona oral.
Sí.
Aquestes vacunes la gent se les té que comprar a la farmàcia i s'administra després al centre d'atenció primària.
Sí, que això és gratuït.
És gratuït l'administració.
Sí.
Però la compra, diguem-ne, no, eh?
No, no, la compra l'has de comprar tu.
Quina acceptació hi ha d'aquestes vacunes per part de la població?
Bona, bona. Quasi bé que diríem que el 90% accepten la vacunació. Penseu que és una vacuna que nosaltres, a nivell d'equip de pediatria, la recomanem.
De fet, la majoria d'equips de pediatria no la recomanen. Uh-huh. Ara tenim el problema de la varicel·la, no? Aquest és el problema de que ara tenim un problema de comercialització important a Espanya. Uh-huh. Com ho esteu notant, vostès, aquí, això?
Nosaltres aquí tenim la gran sort que tenim Andorra al costat i subministre.
Ja estem aquí fent una mica trepitxeu. O sigui que la gent, clar, l'avantatge de la gent d'aquí és que se la pot anar a comprar a l'estranger.
Sí, també tenim problemes de subministre ja a Andorra. Vull dir, s'està acabant també el subministre a Andorra. Sé que hi ha gent que es fica en llista d'espera per poder aconseguir la vacuna, però sí que actualment aquí al país no es pot aconseguir.
O sigui, realment és un problema, que tenim.
Hi ha inclús gent que estan anant a França a comprar la vacuna i passa el mateix, o sigui, que no hi troben vacuna. I tenim casos de gent que està esperant trobar-la per poder-la ficar als seus nens, aquesta vacuna.
Que també hi haurà gent que suposo que té la primera dosi posada i ha de posar la segona i no la trobi comercialitzada. Mm.
O si la troben, doncs compren dos i ja s'esperen per quan toqui la segona dosi tenir-la. Clar.
Quins serien els efectes secundaris de les vacunes, els problemes que ens poden donar?
Els efectes secundaris, la veritat és que són pocs i no són molt greus. Normalment, els més freqüents són febrícula o febre i dolor local.
Dolor local al lloc de la injecció.
Exacte. Els altres més greus, en principi, nosaltres, com a
no
experiència...
No hem vist cap.
Mm.
I cada vegada te trobes que hi ha molta gent que fas la recepta perquè els hi donguin l'antitèrmic i quan tornen a la següent revisió pues no l'han fet servir. Per lo tant, no han fet cap tipus de reacció. I cada vegada jo penso que les vacunes estan millor aconseguides per a aquests efectes adversos que n'hi ha.
És a dir, que les vacunes podríem dir realment que són segures?
Molt segures, sí.
Sí, 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 tant.
Són segures, són efectives?
Sí, perquè per la nostra experiència com a infermeres de pediatria, a veure, per la quantitat de vacunes que nosaltres estem administrant, pues hi ha molt poca gent que et digui i et vingui amb una reacció exagerada a aquesta vacuna, és que ni tan sols la febre, inclús.
La reacció més greu que podria passar seria que fossin al·lèrgics a algun component de la vacuna, i realment nosaltres, com a experiència, per sort, encara no hem tingut cap. I estem vacunant quasi bé més del 90% de la població.
Clar. És a dir, quantes vacunes podeu posar vosaltres al dia?
Uf, pues depèn, però 6. Potser cadascú els 6.
Més de 6.
12 al matí i potser 6 a la tarda.
Només que tinguis 3 revisions a 3 vacunes cada una, de vegades, inclús més.
Depèn.
Una mitjana, no sé exactament, una mitjana potser de 7 o 8, sí.
I aquesta polèmica que hi ha, molts dels grups antivacunes sempre parlen de la polèmica aquesta del tio Marçal i això, us ho podríem explicar una mica exactament d'on va sorgir aquesta polèmica, exactament què hi ha?
El tio Marçal és un agent antisèptic i és un antifúgic derivat del mercuri, és un conservant de les vacunes, encara que la majoria de les vacunes no ho fan servir, o sigui, no ho porten. Va haver un moviment que va estar en contra de les vacunes per aquest motiu, per aquest component. Es va fer inclús un estudi que el va fer un tal Andrew Wakefield, que es va veure que aquest senyor, el treball que va fer, amb les dades que va portar, eren falses. Inclús es el va treure del Col·legi de Mèdics. I cada vegada es va intentar més fer que aquest component no estigués a les vacunes.
Aquest és el famós estudi que es va publicar al Lancet, sobre que el que feia, no, és atribuir l'autisme al tio Marçal i que després realment ell mateix va reconèixer que s'havia inventat.
Que s'ho havia inventat. Bueno, i autisme, trastorns del llenguatge, hiperactivitat, bueno, va dir diverses coses que en realitat pues, no eren. També es pot dir que no hi ha una evidència científica que faci responsable a aquest medicament en cap trastorn d'aquestos que estem dient.
De totes maneres, degut a tot això, per precaució, es va retirar el tio Marçal de moltes de les vacunes d'avui en dia.
Sí, actualment pràcticament cap de les vacunes que administrem té aquest compost. Els arguments dels antivacunes Us hi trobem? Vosaltres us trobeu a la consulta de gent que realment no vol vacunar i quins són els arguments que ells diuen de...
Per sort en tenim pocs, però hi ha algun. I moltes vegades també volem preguntar el per què no vacunen i tots són raons realment no justificades. Molts diuen que és pels efectes secundaris i realment els efectes secundaris, com hem dit ara, són molt lleus, amb la qual no hi ha justificació. Altres diuen per això, que provoca autisme, que provoca trastorns, i tampoc, perquè estem vacunant molts nens, i clar, amb aquesta població, és que a la pràctica aquí hauríem de tenir molts nens amb autisme, amb molts problemes, i no és real. I tots, molts de nosaltres estem vacunats de fa molts anys, i tampoc hi ha un índex molt elevat d'autisme ni de problemes que siguin derivats d'aquesta administració de vacunes. Què més ens diuen? Que, per exemple, estem ficant la malaltia a la sang. I això no és veritat. També hem explicat que el que estem ficant és un component, ja sigui el virus mort o bé una part d'aquest virus, que el que fa és enganyar el cos perquè fabriqui anticossos, però mai la malaltia. I sempre aquests efectes secundaris que podrien donar sempre són molt més tolerables que no pas passar la malaltia. Quins raonaments més, Toni?
Bueno, normalment és això el que et diuen.
Clar, un dels problemes, bàsicament, que també que es diu, no?, que han tingut les vacunes és que han estat víctimes del seu propi èxit, no?, perquè estem vacunant de malalties com la polio, malalties que no les veiem avui en dia, no? Els nostres avis no s'ho van plantejar, el fet de no vacunar-nos.
No, bueno, però,
no,
és que nosaltres ara
no veiem aquestes malalties, la gent no té la sensació de... No? El xarampió no existeix, no? La gent té aquesta sensació quan estem veient brots, oi?
El fet de que no vegi... Jo, per exemple, a la meva carrera, jo no he vist mai cap xarampió. Això no vol dir que no existeixi. S'estan veient, ara precisament hi ha un brot a Barcelona molt important que s'està estenent. Llavors, el fet de que les malalties aquestes no les vegis no vol dir que no existeixen. El fet de que si en algun moment deixem de vacunar, aquesta protecció comunitària disminuirà i aquestes malalties tornaran a brotar.
Que les tornarem a tindre aquí. Exacte. Per culpa de no haver fet les vacunes.
I una cosa d'experiència pràctica que estem veient els meus companys amb aquesta vacuna de la varicel·la, des de que vacunem, això ja ho podem dir nosaltres com a experiència professional, des de que vacunem de la varicel·la ja no veiem tanta varicel·la. Abans veiem durant tot l'any varicel·la, epidèmies de varicel·la. I ara, des que vacunem, només veiem varicel·les, aquells nens que no estan vacunats de la varicel·la. Aquells nens que estan vacunats de la varicel·la no la passen.
A mode d'acabar, que l'Àlex ja m'està fent senyals de fum de que ens estem passant de temps, una última pregunta com a resum. Pels nostres oients, per què tenen que vacunar els nostres fills? Vinga, Toni, convèncels.
Pues jo vacuno el meu fill perquè no es fiqui malalt, simplement.
Exacte, vull dir... Avui en dia, el que és la mortalitat infantil no són per malalties infectocontagioses. Gràcies a la vacunació, això ho hem erradicat bastant. I ara els nens, si es moren, no es moren d'una malaltia contagiosa, sinó potser més es moren per accident que no pas per una malaltia que la podem evitar amb una vacuna.
Molt bé, doncs veritablement ha estat un molt bon plaer tindre-us aquí amb nosaltres i acompanyar-nos. Donem les gràcies a la Toni amb aquest seu català perfecte, ella que és oriunda d'Austràlia, i a la Neus. Ha estat un plaer i probablement ens tornarem a veure.
Moltes gràcies, Jordi.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Ja saben que és aquesta secció que intenta respondre als seus dubtes sanitaris. I per això ens els tenen que fer arribar. Que ho poden fer o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 27 77. Avui contestarem una pregunta que ens ha fet arribar a través del mail al Marc Travé. El Marc ens ha preguntat: la meva dona està embarassada i ha de prendre àcid fòlic. Exactament per a què serveix? Doncs hem transmès aquesta pregunta al doctor Germán González, ell és metge ginecòleg de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que amablement ens ha contestat. Així doncs, doctor González, per a què serveix l'àcid fòlic amb les embarassades?
Bé, l'àcid fòlic és una substància que serveix per al correcte desenvolupament del tub neural. És aquella estructura en fase embrionària que més tard desenvoluparà el sistema nerviós central, és a dir, el cervell i la medul·la espinal. Si hi ha una incorrecta ingesta d'àcid fòlic unes setmanes prèvies abans de l'embaràs i durant les primeres setmanes de l'embaràs, es poden produir defectes greus del sistema nerviós central, és a dir, una espina bífida, que és en aquella patologia en la que la columna vertebral no tapa de forma adequada la medul·la espinal, per tant queda fora, una anencefàlia, és a dir, un defecte molt greu del desenvolupament del cervell, seria un cervell molt petit i poc funcional, i un encefalocel, és a dir, quan el crani no tapa de forma adequada el cervell.
El Consell de Salut.
Acabarem, com cada programa, amb els nostres senzills consells de salut. La secció que ens patrocina els embotits Ubac de Organyà, que fan uns embotics espectacularment bons, sobretot la seva llonganissa culana. Avui la Montse Buera ens ha preparat què hem de fer, com ho hem de fer per estimular el cervell. Som-hi, Montse, t'escoltem.
Entrena la ment i el cos amb regularitat per estimular les neurones. Exercitar el cos t'ajuda a augmentar l'oxigen que va al cervell i a preservar les cèl·lules cerebrals. Pots entrenar, per exemple, simplement canviant la mà que utilitzes normalment. Dormir adequadament també estimula el cervell. És necessari dormir correctament per a que aquest òrgan fabriqui records i processi el coneixement. La manca de son pot comprometre certes capacitats, com la resolució de problemes, la creativitat i l'habilitat per a pensar de manera crítica. Controla l'estrès practicant tècniques de relaxació, com la meditació i el ioga. Dedica't un temps per a participar en activitats recreatives amb amics. Mira una pel·lícula divertida, camina, ves de compres o passeja. Aprèn una nova habilitat per tal d'ajudar-te a estimular el cervell. L'aprenentatge de noves habilitats millora la teva memòria i ajuda a les cèl·lules a comunicar-se entre si. Prova coses noves, com aprendre un idioma nou, una dansa o a tocar un instrument musical.
Molt bé, Montse, moltes maneres d'estimular el cervell. Anar a Naturlàndia és una manera d'estimular el cervell?
Oh, i tant.
Oh, i tant. Ja has estat a Naturlàndia?
Pues no, de moment no. Estic esperant a veure si algú me regala una entrada.
T'hauré de convidar. Per què diem això de Naturlàndia? Què és això de Naturlàndia? Doncs això de Naturlàndia és un parc d'activitats naturals a l'aire lliure, a alta muntanya, que està a Sant Julià de Lòria, aquí al país veí d'Andorra, molt a propet d'aquí de la Seu d'Urgell, que precisament en regala dues entrades per a algú dels nostres oients. En regala exactament dues, no, quatre entrades. Una entrada per a dues persones al seu parc d'animal i una entrada per a dues persones a les diferents activitats. Naturlàndia té moltes activitats, entre elles el tobotronc, que és un tobogan enorme on vas a dintre d'un tronc que és espectacular. Jo hi he baixat, Montse, la veritat és que és espectacular.
Caram, quina enveja.
Si et convido a Naturlàndia, et convidaré a baixar pel tobotronc, ja t'ho dic.
No sé.
Sí, és molt divertit. Velocitats de vertigen per enmig del bosc i la veritat és que és molt espectacular. Però a part d'això té moltes altres coses. Té tiramarc, té trineus... Té activitats a la neu, a l'hivern, i activitats a l'estiu, amb un entorn espectacular, a dalt de tot de la muntanya de Sant Julià de Lòria, amb unes vistes magnífiques i precioses. És a dir, que tots els oients que tinguin ganes de provar-ho, que ens ho facin saber. Com? Doncs amb les nostres vies de comunicació habituals. És a dir, a través del mail, que sempre hem dit, consultasalut@radiostel.cat, o a través del telèfon al 93 409, ara no sé, el tinc, 2777. Tots aquests oients que ens demanin una consulta de l'oient o que ens facin arribar qualsevol inquietud perquè nosaltres preparem el programa, entre tots aquests, a l'últim programa de la temporada, aproximadament finals de juny, no ho sabem encara quan serà, farem aquest sorteig. És a dir que ja podem començar a preguntar-nos coses, a demanar inquietuds, perquè Naturlàndia els espera. Doncs fins aquí hem arribat. Amb aquest nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Agrair, com sempre, la col·laboració de la nostra productora, de la Montse Buera, que no ha anat a Naturlàndia, però es prepara uns consells molt i molt bé. I la tasca, com sempre, del nostre tècnic, de l'Àlex Alsina. Esperem que aquest programa hagi estat del seu interès. Hem après una mica més sobre les vacunes, sobre de per què hem de vacunar els nostres infants, per què és tan i tan important vacunar, que no té efectes secundaris i que són molt i molt segures. Hem après que l'àcid fòlic, quan una està embarassada, és molt important per a la formació del cervell i de la mèdula espinal. I hem après com hem d'estimular el nostre cervell. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Fins la setmana que ve, tenim una cita d'aquí 7 dies a Ràdio Principat, Ràdio Estel. Passin una molt bona setmana.
L'error de la nostra època consisteix que els seus homes no volen ser útils, sinó importants.
Winston Churchill, polític.